Avui és un dia especial per nosaltres, primer programa, i com a primer programa també ens fa molta il·lusió el nostre primer convidat.
Diuen que el primer convidat o convidada fa una mica la funció de padrí o padrina. I què millor que siga una persona que respira ràdio per tots els poros del seu cos.
Més de mitja vida dedicada a aquesta casa i a aquest mitjà, i que a més en unes setmanes comença un canvi de vida, d'horari sobretot, i qui sap si intentarà donar-se una mica més de treva, ja que dona la sensació que no pot parar de fer coses.
Ha vingut a visitar-nos l'escriptor, presentador de televisió, periodista d'aquesta casa...
Ara ja ex-subdirector d'Hoy por Hoy i nou editor d'Hora 25 a la cadena SER.
I des d'ara mateix, encara que no tenim ni idea de si estarà d'acord o no, primer padrí de la treva, José Luis Sastre.
Acaba d'arribar d'una setmana de vacances l'Edu Polo i m'ha demanat a veure si en un minut li puc explicar tot el que s'ha perdut. Així que jo, pels amics, el que faci falta.
Es un reportaje de José Luis Sastre.
Hay que avanzar primero el pie derecho, luego el izquierdo. En este local, los sábados, empiezan con una bachata. Comencem aquest hora 14 parlant-nos d'aquesta operació policial de gran magnitud adreçada a la màfia.
T'ho has passat bé?
M'ha encantat.
Àlex Correja, moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies.
Et seguirem per Televisió Espanyola, eh?
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Adéu, gràcies.
Y los mejores ratos, con un poco de aguardiente, en ese local donde las penas son menos penas al son de un buen merengue.
Ay, 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 ese corazón...
José Luis Sastre, bona tarda, com estàs?
Mare de Déu, molt més vell que en aquests àudios. Què tal? Bon dia, com esteu?
Molt bé, home, aquí, d'estrena, d'estrena. I m'ha agafat molts dels teus talls dels inicis, del 2005, 2006, 2007, 2008.
Ja, ja, sí.
I ara que comences vacances, la primera pregunta és obligada a tots els convidats, i és que tu com et dones treva?
Bueno, pues parant una mica, sé que això és molt tòpic, però amb el ritme que portem, parant una mica, que vol dir fins i tot desactivar, no molts dies, però sí alguns dies, les alertes que rebem al telèfon mòbil, i deixant de mirar el telèfon. Sé que és molt senzill, segurament esperàveu una resposta una mica més, no, d'allò de pues, busco un lugar perdido en el... No, no, no. M'allunyo una mica del telèfon, si puc, tot el que es pot, i així em començo a donar una mica de treva. I després fent una vida normal, en el sentit de deixar de matinar tant. Perquè, clar, ara quan em llevo a les 6, 7 del matí, ja per mi és com voy tarde al dia. I pues, fent vida del poble, que és el que més m'agrada, anar a comprar el pa, a veure què li falta a la casa avui... bueno, fent vida una mica més normal, que no vol dir que la ràdio no ho sigui, però sí que ho deixa de ser una mica amb els horaris aquests que ara, com comentàveu, deixaré de fer.
Se't fa estrany estar el juliol de vacances, després de molts anys dirigint el Hoy por Hoy durant l'estiu? Ara què fas, juliol, agost, sense feina?
Feina endarrerida, és a dir, tot allò que no he pogut fer durant el curs, doncs mira, llegir, mirar pel·lícules que volia mirar, allò, jo em vaig fent una llista, com tanta gent, suposo, no? Durant l'any, de quines coses m'agradaria fer, i ara tinc una mica més de temps de... per fer-les. I escoltar la ràdio d'una altra manera. No, la desconnexió no inclou apagar la ràdio, però sí que estàs escoltant la ràdio sense pensar, ui, esta disco va antes o després, o la publi, si no vas ara a la publi aniràs malament de temps d'escoltar-la, com a oient, que és del que es tracta, això.
Tu creus que arribes a desconnectar realment quan estàs de vacances mirant una sèrie, o ja estàs pensant, ui, a Esther podria portar de convidat, podríem fer un tema que tractar això, allò, perquè a mi personalment em costa una mica.
Hi ha un punt, jo crec que de la nostra professió, com de tantes altres professions, quan tu coneixes un artista o un cantant, una persona que, no sé, que estigui escrivint una cançó, i veus, aprens, si l'escoltes i si estàs una mica atent, que hi ha persones que miren la vida en cançons i hi ha persones que miren la vida en colors. I jo crec que nosaltres, al nostre ofici, escoltem i mirem la vida amb ràdio. I és inevitable, però això no es tracta de... Saps què passa? Jo distingiria aquí la ràdio de l'actualitat. De l'actualitat sí es pot desconnectar una mica, tot i que és com una droga, de vegades. I no... Però de la ràdio costa molt sortir-se'n. És a dir, jo puc desconnectar de no mirar la ràdio des d'un punt de vista professional. Però mirar la vida amb ràdio, no ho sé, deixar de fer. És, no, és la meva manera de mirar la vida. I tu mires la vida i us passarà, i escolteu algú i segur que penseu, quina bona entrevista tindria aquest personatge. O quina bona secció sortiria d'aquí. Però bueno, això no pots desconnectar, perquè tens el cap construït després de molts anys d'aquesta manera, però a mi no m'importa, no és que no m'importa, és que no puc renunciar a aquesta manera de mirar la vida en ràdio, de la mateixa manera que quan escoltes alguna història que t'agrada molt, dius, pues d'aquí sale un libro. I això és perquè tens el cap estructurat d'aquesta manera.
I encara que t'agradi la vida al poble, la vida normal, i mirant a molts de ràdio, si haguessis de triar la teva treva preferida seria anar a una preestrena de Sorrentino amb ell o al backstage d'un concert de Coldplay.
Uau! No poden ser les dues, no?
No, no, no.
Vale. O una preestrena amb Sorrentino o al backstage de Coldplay. Diria que la segona.
Sí.
Perquè Sorrentino ja... Sí, perquè no em cal que ell em comenti la pel·lícula, no? I a un backstage de Coldplay segur que hi ha bon catering.
100%.
Home, parlant de temps i d'aprofitar-lo, i ara que parlaves de música, jo crec que una persona que admires molt et diria lo següent. El Manolo García segurament és un dels artistes que més admires, no, tu?
Sí, va marcar un punt... Mira, quan jo vaig venir a... Soc de València, i quan vaig venir a Barcelona a estudiar el primer any de carrera a l'Autònoma, a mi m'ajudava molt escoltar el Manolo, perquè Manolo era com aquell que quan estàs sol, surts de casa per primera vegada, tens 18 anys i vius sol, aquells dissabtes que encara no coneixes a la gent perquè tots els companys de classe sou de fora i encara no... Què faig, no? Que estic fora del poble, estic fora del lloc. I els dissabtes i sobretot diumenges al vespre, al Discman, que és un aparell que no us explicaré, però que no
tinc ni idea de què. Jo el conec.
Bueno. Em posava el discos del Manolo i m'ajudava a sentir-me una mica com a casa. I després em va passar una cosa molt, molt xula. El primer dia que... Jo no sóc molt, molt mitòman i al llarg dels anys doncs, a la ràdio coneixes a molta, molta gent, no? Només recordo dos dies, i els dos van ser a Ràdio Barcelona, encara no estava a Madrid, de veure gent que dius, ostres, m'impacta tant que ni el saludaré, no? Un va ser el Serrat, un dia sortint de l'ascensor de Ràdio Barcelona. Wow. Vaig dir, uau, Serrat. I l'altre dia va ser, el següent dia va ser el Manolo, perquè va venir una entrevista amb la Gemma. Jo crec que la Gemma Nierga encara feia La Ventana. I va venir el Manolo a presentar un dels discos i jo em vaig posar al cristal, a la peixera, amb... Jo no sé amb quina cara el devia mirar. Però recordo que la Gemma, que era molt de fer aquestes coses, em va dir, Sastre, ven. Vaig dir, on? Diu, dentro. I em va posar dins de l'estudi amb ell. I tot això que us he explicat, que el Manolo era per mi com una mica de casa i la connexió amb... El Manolo sempre... Jo crec que la virtut que té és que quan estàs content et fa sentir més content i quan estàs trist et fa... sentir una mica més trist i això t'ajuda a treure tot el que portes dins i d'altra manera no sortiria. I li vaig poder explicar amb ell, ara segurament en aquell moment, ara ho recordo, tinc un record
José Luis,
dolç d'això.
No pateixis, sí? Perquè ho tenim. 3 de juny del 2008.
Ostres!
Me considero un inculto musical, pero me sé prácticamente todas las letras de Manolo García. Y cuando yo vine a estudiar a Barcelona, yo me ponía los discos de Manolo cuando quería llorar y no me salía, y cuando quería reír y no me salía. Y es verdad, yo me ponía los discos de Manolo y me ayudaba a sacar aquello que a veces no sale.
Clar, això li vas dir al Manolo davant. Explicaves que et vas trobar aquesta...
Davant. Totalment. Sí, perquè la Gemma va fer aquesta encerrona. I, doncs mira, el que t'anava a dir és que ara ho recordo d'una manera molt entranyable. En aquell moment suposo que en devia morir de la vergonya.
Sí. Clar, li explicaves amb ell que la seva música t'ajudava a plorar, a riure quan ho necessitaves. Encara a dia d'avui, gairebé 20 anys més tard, encara et passa? Necessites la música del Manolo o de qualsevol altre per canalitzar aquestes emocions?
L'escolto menys al Manolo perquè han entrat molt... Una cosa que sí que m'ha passat en aquests anys d'hoy por hoy és que he après moltíssim de moltes coses, evidentment, però també de la música. I he incorporat, perquè jo era molt de 3-4, això que deies, Coldplay, Manolo, i tenia un repertori, diguéssim, més limitat. I ara, per sort, he incorporat a moltíssima gent, molts estils i fins i tot moltes èpoques diferents, et diria. I, per tant, el Manolo m'acompanya, és per mi un record permanent, de fet, jo crec que l'he entrevistat, el vaig entrevistar l'estiu passat, perquè sempre el demano perquè em fa il·lu, però ja he incorporat molta més gent.
Sastre, tu ja has dit que eres d'Alberic, que vas estudiar a la UAP i que després vas començar treballant també així a Ràdio Barcelona. I jo t'he de confessar que sempre ha sigut per a mi un poc un punt de referència, perquè jo sóc de Pego, del País Valencià, sí. Vaig estudiar a l'Autònoma i ara estic treballant a Ràdio Barcelona. I clar, després de tants anys vivint a Barna, ara a Madrid, has arribat a sentir alguna d'aquestes dues ciutats com a casa? O al final, com la terreta, no hi ha res?
Mira, per mi Barcelona és una ciutat molt, molt especial perquè jo vaig anar a estudiar a Barcelona perquè volia estudiar a l'Autònoma i volia treballar a Ràdio Barcelona. Jo no volia fer les pràctiques a Ràdio Madrid o venir a Madrid. Jo volia provar a Barcelona. Per mi Barcelona era en aquell moment també sinònim de... una ràdio que es feia... hi havia una molt bona oferta i amb molta qualitat de ràdio. No vol dir que a Madrid no hi hagués, eh? Però resultava més atractiva la ciutat i l'oferta radiofònica i periodística que en aquell moment donava Barcelona. Jo, de fet, això ho he explicat molts cops, quan l'Àngels ja ens vam conèixer i em va dir «Sastre, vine amb mi a Madrid», li vaig dir «No, jo és que estic molt bé a Barcelona i treballant a Ràdio Barcelona». Per mi Barcelona és la ciutat on vaig aprendre tot. És a dir, vaig passar del poble de 10.000 habitants a la gran ciutat. I em passa molt, tinc molts amics, jo, amics, els primers grans amics de veritat que vaig fer són els de Barcelona. I encara em passa que quan vinc a Barna, per mi és com si hagués estat el dia d'abans, no? El que passa que jo sempre m'he sentit molt de poble i segons em vaig fent gran... com més gran em faig, més de poble em sento. És a dir, més orgullós estic de dir. Soc d'una comarca, que es diu la comarca de la Ribera, he crescut allà, vinc cada cap de setmana, és a dir, jo si treballo a Barna o si treballo a Madrid, sempre estic el cap de setmana al poble i això m'ajuda també a mirar el món, a fer ràdio, a fer periodisme des d'un determinat punt de vista, que és sense deixar-me de banda les coses que són realment importants. Per tant, sento Barcelona com casa meva, sento Madrid com la ciutat que m'acull, que també és casa meva, però jo sóc de la Ribera, sobretot de la Ribera.